Al matí de Catalunya Ràdio tenim molts somnis. I un d'ells, sabeu quin és? Que cada matí, només despertar-vos, agafeu el telèfon i ens expliqueu el vostre. Tant si és recurrent, com si és un malson o una fantasia agradable, apunteu-vos al telèfon del contestador i deixeu-lo a la tauleta de nit. 93 414 3704. 93 414 3704. Cada dia n'escoltarem un i els divendres els interpretarem en directe. Volem saber quins són els vostres somnis d'una nit d'estiu.
Aquesta hora, quan queda tan sols un minutet per arribar a 2:15, es produeix un veritable eclipsi a l'estudi de Catalunya Ràdio. És ple dia, això poden comprovar els nostres oients mirant per la finestra. Ja fa unes quantes hores que ha sortit el sol, però alerta, perquè a casa nostra, a Catalunya Ràdio, torna a ser de nit. Al matí de Catalunya Ràdio ens traslladem directament al món dels somnis. I qui ens ajuda un divendres més en aquesta travessia és el nostre psicòleg barra interpretador de somnis de capçalera, en Jordi Borràs. Jordi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Pere.
Parlem cada dia de tu quan posem el somni en antena. Els nostres oients saben que cada dia tenim un contestador a la seva disposició perquè ens enregistrin allò que han somiat i cap allà un quart i mig de nou normalment sentim aquest somni fins i tot amb una més certa dramatització radiofònica, de manera doncs, que queda una mica millor, més mono, més bufó. I els divendres, alguns d'aquests somnis els interpretem amb el Jordi Borràs. El telèfon, per si algú no l'ha sentit ara quan sonava la falca, és el 93 414 3704. Abans d'entrar en matèria d'escoltar un dels primers somnis, és una cosa de la qual sempre n'hem parlat amb total normalitat, ja fa dues setmanes, gairebé tres, que estem en aquesta secció, però potser estaria bé conèixer exactament la definició del que és un somni. Què passa dins el nostre coco quan estem somiant?
Deixa, abans de que respongui aquesta pregunta, deixa'm només que puntualitzi una cosa que dèiem el primer dia que vam iniciar aquesta secció, que dèiem no farem interpretacions definitives, oi? Farem comentaris que en un moment donat puguin donar unes certes pautes a la persona que ens ha donat, ens ha enviat el seu somni, si se li remou alguna cosa. Ella és la que després s'ha d'evolucionar amb aquesta reflexió i ens serveix aquesta interpretació, anàlisi, una miqueta com a excusa per parlar del funcionament del llenguatge oníric perquè tothom ens podem fer una lleugera idea del que podria arribar a ser. Dit això...
Sí, queda clar que no és el mateix tenir la persona aquí al davant, poder-li repreguntar, que sentís tan sols l'enregistrament com sentiràs tu ara a continuació.
Això mateix. Llavors, dit això, el que em preguntes, no, què seria un somni des d'un punt de vista més científic, però des d'una ciència més mecanicista, que estudiaria exclusivament la fisiologia dels somnis, podríem dir que els somnis són el resultat o la conseqüència d'una sèrie de canvis que es produeixen en el cervell regularment. Vam parlar fa dues setmanes, potser, o fa una setmana, dèiem que hi havia una sèrie de cicles de la son que es repetien al llarg de la nit. En cada un d'aquests cicles hi ha una fase REM, que és quan dèiem que es produïen els somnis. Bé, les ones cerebrals que es produeixen en el moment del REM són molt similars a les ones cerebrals que tenim en la vigília, quan ens movem al llarg del dia. Bé, és el que nosaltres li diem somni paradoxal, perquè bé, es produeix una certa paradoxa. Per una banda hi ha doncs, tot aquesta un nivell alt d'activitat cortical, no, del cervell és més actiu en aquell moment, però per altra banda hi ha una gran atonia muscular, hi ha és un somni molt més profund, no? També hi ha una sèrie de canvis en la química cerebral, passem d'una predominància adrenèrgica dels neurotransmissors, de la serotonina, de la noradrenalina, a una predominància colinèrgica amb l'acetilcolina. És a dir, hi ha una sèrie de canvis que podríem entendre que són...
Estan molt estudiats.
I que podríem provocar aquests somnis. Mm-hmm. Jo, des del meu punt de vista, i les diferents branques de la psicologia que han provat d'estudiar la profunditat de la ment humana, no podem pensar que és exclusivament el somni conseqüència d'aquests canvis. Per què? Perquè nosaltres entenem que l'inconscient està funcionant en tot moment. Nosaltres, ara mateix, jo puc ser conscient de mi mateix, però el meu inconscient està funcionant. Hi ha moltes coses que faig, fins aquests moviments de mans els estic fent sense ser conscient del per què, no? Hi ha moltes coses de les que jo faig que jo no sé exactament per què les estic fent, el meu inconscient està funcionant a tota hora. Llavors, en el moment dels somnis, i potser també ens ho faciliten aquests canvis cerebrals que diem que es donen regularment, d'alguna manera és com si es llevés el taló i poguéssim ser espectadors privilegiats d'aquest inconscient, no? Tenim la possibilitat de veure, doncs, d'entendre els seus mecanismes, no?
Però s'aixeca aquest taló i el que hi ha en aquest inconscient apareix de manera totalment estrafolària, desordenada, sense ordre ni concert.
Bueno, amb un llenguatge
diferent. Perquè els somnis a vegades són molt
estranys. Sí, però és un llenguatge que té una sèrie de codis, s'han d'entendre aquests codis, però és un llenguatge, i de la mateixa manera que ens podem entendre amb el nostre idioma, doncs hauríem d'aprendre aquell altre idioma per conèixer. Però els somnis seríem com a mi m'agrada molt la visió que té el psicòleg humanista Erich Fromm. Ell deia que els somnis són una mena de microscopi que ens serveix per veure amb finura l'ànima humana, no? I a mi m'agrada molt això, quan es lleva aquest taló tenim la possibilitat de ser espectadors, de fet, d'una pel·lícula que sense saber-ho nosaltres l'hem dirigit nosaltres mateixos i la interpretem nosaltres mateixos. En aquell moment ens podem fer conscients d'aquest fet.
Molt bé, jo ara no ho confessaré, però t'ho diré potser fora d'antena, avui he tingut un somni que té una relació indirecta amb la feina. Ara me n'hem recordat parlant amb tu. És que és veritat, és un calaix de sastre com va apareixent tot, però vaja, si et sembla anem a escoltar o escoltem directament algun dels somnis que hem radiat aquesta setmana. Per exemple, repesquem un que és el de l'Anna Maria, que ens arriba de l'Hospitalet del Llobregat.
Estic al llit i sempre tinc la mateixa sensació, pràcticament pues, m'omple l'estómac, tinc ganes de vomitar. Intento vomitar, pues, no vomito porqueria ni molt menys. Només trec coses dels meus records, només que tapetes, regalos, joies, cosetes de la infància. Només que vomito pues, aquestes cosetes de regalos, el que els meus pares me van regalar. I clar, quan acabo aquesta sensació, pues, me quedo més tranquil·la, més relaxada. Pues, bueno, dic, penso, va, ja me puc morir. I clar, no me vull morir, i entonces és quan me desperto.
Bé, aquest era un somni relativament recurrent en la persona que trucava i que angoixa a la persona.
Sí, i podríem dir que aquest somni l'Anna Maria el té en un moment de la seva vida en el que o bé s'està desfent de quelcom que ja no li cal, o bé el somni li adverteix, t'hauries de desfer. Ja ho podríem veure-ho parlant amb l'Anna Maria amb més profunditat, entendríem el que està passant de fet, no? Però, bueno, passa això, o bé ens hem de desfer o bé ens estem desfent d'alguna cosa que ja no necessitem en aquest moment de la nostra vida. Els vòmits, com les femtes, com l'orina, són excedents, podríem dir, no? Coses que ja no ens calen i que ens hem de treure del damunt, ja no les necessitem, no? Potser durant massa temps mantenim amb nosaltres coses que ja no ens serveixen, poden ser patrons de pensament que són heretats.
Sí,
que
no parlava... és una cosa material, eh?
No té per
ni un amic, ni una persona, ni un objecte.
No.
Una manera de pensar.
Això mateix, no? Ella quan es referia a allò dels regals dels pares, aquestes cosetes de la infantesa, són coses, són maneres de pensar, maneres d'enfocar la nostra vida que potser en un moment donat han deixat de tenir utilitat. Nosaltres les mantenim per una certa fidelitat que considerem necessària, el motiu pel que ens empassem les coses, els pensaments, els patrons d'altres persones són diversos, no? Pot ser potser perquè d'aquesta manera ens sentim més vinculats a aquestes persones o necessitem sentir-nos estimats i pensem que aquesta és una bona estratègia, no? Però hi ha un moment en el que nosaltres, això que ens hem empassat durant massa temps, deixa de fer servei i llavors comencem a sentir-nos empatxats, no? De dir, hem mantingut més dins nostre, doncs, quelcom que ja no ens fa servei, no? Llavors, aquesta necessitat de sentir-nos vinculats a d'altres persones, hi ha un moment en el que paralitza la nostra evolució i és necessari desfer-nos de la necessitat o passar, com sembla ser el cas de l'Anna Maria o del que li suggereix el seu somni, passar d'una necessitat infantil, depenent, podríem dir, d'aquest vincle a una, podríem dir, un desig de vincle més adult, més madur, no? I de fet l'Anna Maria es queda ben tranquil·la, no? Quan diu ara ja em puc morir tranquil·la, no?
Sí.
Dèiem, no? Si recordes la setmana passada els somnis de mort, parlàvem d'una transformació. En aquest cas l'Anna Maria potser està intuint que pot deixar de ser la persona que era per poder ser una altra persona, no? En aquest moment, ara que s'ha lliurat ja de la... No cal ara mateix que desaparegui com a tal, però sí que el camí no s'acaba aquí, sinó que el camí comença tot just ara que s'ha desfet d'aquest pes innecessari.
Molt bé, doncs contents per l'Anna Maria que això vagi en aquesta línia. N'escoltem una altra que ens prové de Sant Boi, si et sembla, sí. De la Pastora.
Estic dormint i truquen a la porta. Surto a obrir i trobo el meu pare, que fa 24 anys que és mort. Li pregunto què ha vingut a fer i em diu que ve a buscar la meva mare. Li dic que no, ell vol entrar i jo no el deixo. Fa força però li tanco la porta. Al dia següent vaig a veure la meva mare i només arribar em diu rient: aquesta nit he somiat amb el teu pare i m'ha dit que em venia a buscar, però jo li he dit que encara no vull marxar.
Bé, aquí tenim un cas que va provocar la seva sorpresa, perquè hi ha somnis compartits, dues persones que sí. Somien el mateix. És habitual això? És normal? Quina explicació té?
Molt més del que pensem. I, de fet, és difícil de comprovar, perquè normalment no expliquem els nostres somnis i anem parlant d'ells. Llavors, ens adonaríem de que compartim molts més somnis del que creiem. No? Els somnis compartits, o somnis telepàtics, podríem dir, no? Es donen, s'ha vist a partir d'investigacions que solen donar-se més entre persones que tenen uns certs vincles afectius, de lligams familiars, etc., o emocionalment intensos, no? Però també es donen entre persones que es coneixen o que es poden conèixer a prop. I, de fet, es van fer experiments, parlo ara ja d'experiments des d'un punt de vista científic de laboratori i parlo dels anys 60, són famosos uns experiments que es van fer a l'Hospital de Maimonides de Brooklyn. Dos doctors, Stan Kripke i el Montag Kuhlman, van fer uns experiments als quals posaven a dormir a un grup de persones. Quan entraven en fase REM, comprovaven que entraven en aquesta fase, un grup de persones en una altra habitació es concentrava en unes imatges per traslladar-los amb aquestes persones que estaven dormint, i quan despertaven aquestes persones parlaven de que en els seus somnis apareixien aquestes imatges que els altres havien estat concentrant-se.
Això què és, telepatia?
Telepatia, absolutament. Per què passa això? Encara no hi ha una resposta, no sabem el per què. Què passa?
Molt estrany,
això és així, sí. I, de fet, somnis compartits... Mira, jo t'explicaré un cas d'una persona amb la que vaig fer un treball. Aquesta persona somiava regularment amb una casa i estava encuriosida. Deia, jo no he estat mai amb aquesta casa i sempre apareix molt sovint amb els meus somnis. Uh-huh. Encuriosida, per això va anar a dir-li a la seva mare i li va dir: escolta, jo somio molt amb aquesta casa. Hem estat quan jo era petita i ara no recordo, potser, i tal. Li va estar explicant a la seva mare amb tot el detall, i la seva mare li va dir: no m'ho puc creure, amb aquesta casa jo porto somiant anys, i jo tampoc he estat mai en aquesta casa. Les dues van anar a explicar-li la coincidència al germà d'ella, el fill de la mare, i el fill estava al·lucinat perquè ell també somiava amb aquesta casa. Cap d'ells sabia o tenia consciència d'haver estat mai en aquesta casa, i estaven compartint somnis en els quals apareixia aquest element.
Per tant, els somnis compartits... I sabem si la casa existeix? O l'han vist alguna vegada en realitat?
No tenen constància de que sigui una casa real o més aviat que sigui una casa que puguin haver-se relacionat amb la vigília. Per tant, somnis compartits, somnis telepàtics, mm-hmm, existeixen, però tot i així, tot i que sigui molt sorprenent i que puguis tenir la tendència de dir que això era la importància del somni radicava precisament amb aquesta experiència, jo penso que sempre s'ha de fer, i sempre recomano amb aquest tipus de somnis, que es faci de totes maneres una lectura psicològica. El cas de la Pastora,
sí.
En aquest somni podríem parlar potser li podríem suggerir a la Pastora una possibilitat d'interpretació d'aquest somni pel que fa a la seva mare. Per què no pot marxar la seva mare? Per què ella no vol que marxi la seva mare? I per què la seva mare tampoc vol marxar? Podríem parlar potser de qüestions pendents, temes irresoltos, conflictes irresoltos, que en un moment donat, qüestions que s'haurien de parlar, que potser la Pastora no ha pogut resoldre amb la seva mare, i per això necessita que es mantingui en el seu lloc. No, seria interessant que el parlessin, no perquè la seva mare, evidentment, perquè puguin viure tranquil·les, sinó perquè puguin viure les dues tranquil·les, no? Però el fet de que el seu inconscient l'adverteixi de que és important que no deixi marxar la seva mare, i la seva mare també tingui present a partir d'un somni seu que no pot marxar encara, doncs podria estar parlant precisament d'aquesta necessitat, no? De qüestions que encara no s'han parlat del tot, i seria interessant parlar.
Que convides a que hi hagi un diàleg aquí, que podria ser un advertiment de la psique, per entendre's.
Sí.
Anem acabant. M'agradaria preguntar-te sobre el fet que de vegades ens costi molt recordar un somni i d'altres puguem recordar-lo amb tot luxe de detalls i moltes precisions i, vaja, i espais i poder-lo explicar al cap d'un temps. Per què passa això?
Sí, home, a veure, a mi la idea de que oblidem, que potser hi ha aquesta, una idea generalitzada, és que tenim tendència a oblidar els somnis. Jo penso que tenim tendència a recordar-los, de fet. Parlàvem la setmana passada de com els somnis apareixen en un moment donat de la cadena evolutiva, apareixen amb les aus i, de fet, s'intensifiquen amb els mamífers. I, de fet, és una eina, podríem dir, que ha aparegut en la nostra consciència a la qual encara ens estem habituant. I la nostra relació està millorant en aquest sentit. Sí que és veritat, també, que estem passant una època fosca en la història de la humanitat, perquè potser estem donant un excessiu pes, potser, des de la il·lustració, a la raó, no? I tot allò que surti dels estrets marges de la raó, doncs potser no té cabuda o no li donem importància, no? Per què oblidem? Parlàvem dels canvis en la química cerebral. Quan nosaltres despertem, és un moment en què hi ha també uns canvis sobtats a la química cerebral, que és veritat que dificulten també el record. Passem d'un estat en un altre i això pot dificultar el record. Sempre s'ha cregut, o durant molt de temps s'ha cregut, que la manca de record, que no poguéssim recordar els nostres somnis, venia donat per la natura dels nostres somnis com a calaix en el qual tenien cabuda tots els desitjos que nosaltres no satisfèiem, aquests records traumàtics. Llavors era una miqueta un calaix de foscors, no? I de monstres, no? Podríem dir. Llavors era natural, podríem dir, que quan despertàvem doncs els oblidéssim, perquè no volíem tenir relació amb això. Però ja hem vist que els somnis són molt més que tot això. I de totes maneres sí que és veritat també que el fet de que tinguem records traumàtics pot dificultar el record. Es van fer experiments amb persones que havien estat a Auschwitz, per exemple, i tenien moltíssimes dificultats per recordar els seus somnis. És lògic també que hi hagués una certa resistència a entrar en contacte amb l'inconscient i amb els somnis que ens podien recordar doncs aquelles vivències tan, tan difícils, no? Però des d'una perspectiva antropològica jo insistiria en una qüestió. La nostra cultura dificulta molt el record. Tu saps que no es parla habitualment dels somnis, i hi ha altres cultures en les quals els somnis són un element més de la nostra psique i de la nostra vida quotidiana, i en aquests casos, quan hi ha es parla dels somnis d'alguna manera es viu la importància dels somnis, llavors el record és molt més habitual. No tenen tantes dificultats per recordar, i penso que és important que des de la nostra cultura, de mica en mica, es vagi propiciant aquest accés als nostres somnis, donant-los la seva importància.
En tot cas, si un no els recorda, no s'ha de capficar per aquest fet, pel fet que no li vingui, no els recordi, a diferència d'un company de classe, un company de feina o un company o la parella.
No, però per sort sí que hi ha tècniques, hi ha maneres de que anem despertant aquesta capacitat, no? I evidentment...
Això ja en parlarem un altre dia. Perquè ja veus que tenim el Jordi, el Francesc Mauri, anava a dir el Jordi Miralles.
Escolta, ara m'has deixat més tranquil, perquè com que jo et deia la setmana passada que no recordava massa el somni...
Sí, també es va arribar un correu, també m'ha arribat uns quants la setmana passada sobre aquest particular. Molt bé, deien que del món dels somnis volem per damunt dels núvols, ara anem als altres núvols, els que controla el Francesc Mauri, que avui ha fet acte de contrició i ha dit que es va equivocar amb la previsió d'ahir, però és igual.
Continuarem.
Ara hi tornem. La contricció i com es diu això, la fustigació pública d'en Mauri d'aquí un parell de minuts quan tornem de la publicitat. Fins ara, Francesc.
Que ningú vingui a la Diagonal i esperi doncs segons quin acte aquí al davant en aquest passeig.
Gràcies, Jordi. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.